Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope. Doncs aquesta vegada no va aparèixer Laura, que acompanya el Real Madrid normalment a la Champions i es va imposar la lògica. Després d'un partit d'anada molt igualat, però en el que ja vam tenir la sensació que el City anava una mica amb el fre de mà i va estar més pendent de no prendre mal que de fer mal, ahir no. Ahir va sortir amb l'accelerador a fons des del primer minut i gràcies a una primera part esplendorosa es va classificar per la final de la Champions. Ho va explicar Guardiola després del partit. A l'anada vam jugar amb un interior uns metres més enrere, a la tornada uns metres més endavant i el marcador ho diu tot. Manchester City 4, Real Madrid 0, 5-1 al global de l'eliminatòria i el City de Guardiola, que disputarà el 10 de juny a Istanbul la segona final de Champions de la seva història, en busca d'aixecar la primera. Li preguntaven a Guardiola en la prèvia del partit pel seu llegat, doncs el seu llegat, més enllà de si guanya més o menys, estarà en que sempre dona gust veure jugar els seus equips, que porten amb matisos un segell inconfusible, que és el segell Guardiola. Per això serà recordat. Aquest serà el seu llegat, perquè ens va fer disfrutar molt veient jugar els seus equips. El Real Madrid, que tanca o tancarà la temporada havent guanyat la Supercopa d'Europa, el Mundial de Clubs, la Copa del Rei, col·legiant el Barça a les semifinals, a la Lliga, però, està segon a 14 punts del Barça ara mateix i a la Champions semifinalista, sí, però amb una dura eliminació a mans del City. Veurem, per tant, quin és el balanç que es fa i quines són les conseqüències. Es torna a parlar molt a les últimes hores del futur d'Ancelotti. El Barça avui sopar de club per celebrar la Lliga. Mateu Alemany i Deco ja treballen junts en la planificació de la propera temporada. De tot això, de Guardiola, de Xavi, de Messi i de més coses, ha parlat aquest matí a l'Oliveros amb Charlie Reixac, que avui tenim una nova entrega del cara a cara, aquesta vegada el gran Oliveros amb el gran Charlie Reixac, amb aquesta visió tan seva de les coses que sempre agrada escoltar. Ho farem en uns minuts. A l'Espanyol ha avançat aquest matí el Quique Iglesias, que abans que s'acabi la Lliga, Mr. Chen vindrà a Barcelona per prendre decisions, entre elles la sortida de Catoira. Ahir l'entitat va fer un comunicat condemnant una vegada més la invasió, defensant el dispositiu i denunciant l'atac desmesurat que està patint l'entitat. Avui tenim Europa League, Sevilla-Juve per un lloc a la final amb empat a un del partit d'anada, per tant, tornem a tenir tiempo de juego avui a partir de 2:15. En bàsquet, aquest matí presentació de la Final Four de l'Eurolliga de Kaunas. Demà, Barça-Real Madrid en semifinals i Mónaco-Olympiacos. En tennis, estem pendents de que Rafa Nadal comuniqui a les 4 el que sembla un secret a veus, que no podrà participar a Roland Garros aquesta temporada per culpa de les lesions. En handbol, el Barça ha de certificar avui al Palau la classificació per la Final Four de Colònia, porta 7 gols de renda del partit d'anada davant del Gudme danès, i en waterpolo, en el primer partit de la final de la Lliga masculina, disputat ahir, Sabadell 4, Barceloneta 9. A la final de la Lliga femenina, avui segon partit, Mataró-Sabadell, si guanya el Sabadell, serà campió. Si no, anirem al tercer i definitiu partit. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb el Dani Senabre i el Ricardo Rossetti i les preguntes del dia Esports Cope que us formulem com sempre via Twitter. En clau Barça us preguntem què heu celebrat més. La Lliga del Barça, 60%, l'eliminació del Madrid, 40%. En clau espanyol, què espereu de l'arribada de Mr. Chen? Que vengui al club, guanya per majoria, 84%, que l'arregli, 16% només. I en clau Girona, qui acabarà jugant la Conference? Està molt igualada aquesta pregunta, eh? Creieu que l'Atlètic Club el 29%, que el Girona el 29%, que l'Osasuna el 13% i que el Sevilla el 29%. Marc Peires està al control de so, Víctor Navarro a la producció, us parla Joan Batllori, passen gairebé 9 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota ja roda Esports Cope.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Manu, Manu. Para las obras de los más pro, la solución es la app de Mano Mano Pro. Porque comprar todo tu material al mejor precio en el mismo sitio sí que es profesional, muy profesional. Y en la app te regalamos el envío y 30 euros en compras a partir de 225 euros. Mano Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
Manu, Manu.
Oferta reservada para profesionales. Ver condiciones en manomanopro.es.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Diversen,
para Vini. Vini se la limpian, una más. Pelota para Foden. Foden con Walker. Walker metiendo para Mared. Mared, Foden. Foden, Julián. ¡Gol de Julián Álvarez!
Es el gol.
¡Gol del campeón del mundo! ¡Gol del City! ¡Gol de Julián! ¡Gol de Álvarez! ¡Gol de Julián Álvarez! Manchester City 4, Real Madrid 0. Paco, ahora entiendes por qué no fletea el barco. City en la final de la Champions.
De forma incontestable, a més, guanyant-li 4-0 al Real Madrid i amb absolut mereixement, el Manchester City es classifica per la final de la Lliga de Campions del proper 10 de juny a Istanbul. Enfrontarà l'Inter de Milà. Guardiola, que arriba a la segona final de la Champions amb el City. La primera la va perdre contra el Bayern. A veure si a la segona aconsegueix la que seria la primera pel club i la primera per ell fora del Barça. Així de feliç estava ahir Guardiola.
Yo tengo la sensación desde el inicio, desde estos días, de que teníamos durante un año eso muy presente en nuestro estómago, y hoy ha salido. Lo hemos sacado todo en energía, en deseo. Fue muy duro. Aceptamos, felicitamos al Madrid porque es fútbol, porque tiene sus virtudes incalculables, pero también tengo la sensación cuando nos tocó el Madrid en semifinales y pasamos al Bayern, que decimos, este está bien, el deporte siempre te da una segunda oportunidad y te da revancha, y esta vez hemos tenido suerte y la hemos aprovechado.
I cop dur pel Madrid, Més que per perdre en unes semifinals de Lliga de Campions, que pot passar per com vas perdre, atropellat pel rival. Així ho explicava Ancelotti.
Pienso que una cosa del fútbol, que hemos jugado contra un rival que esta noche ha merecido de ganar, porque ha jugado con más intensidad, con más calidad en la primera parte, ha tomado ventaja y desde ahí ha construido el partido para llegar a la final. Han sido superiores hoy como hemos sido superiores nosotros el año pasado. Esto, llegar a una semifinal de Champions, esto te puede pasar, que encuentra un rival muy fuerte, que tiene una buena dinámica que pierde el partido.
Anem a Madrid amb el Melchor Ruiz. Hola, Mel, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Joan? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú qué tal? Cuéntanos un poco cómo es la resaca el día después de la eliminación, Mel, allí.
Bueno, en lo que hace referencia a la plantilla, llegaron de madrugada, pues el que más y el que menos, 4:30, 5 a su casa, así que hoy jornada de descanso. A partir de mañana empezarán, imagino, a preparar el próximo compromiso de Liga. Y poco que contar. En la afición, pues lógicamente una gran decepción. En el club, tranquilidad entre comillas, en el sentido de que no va a haber medidas drásticas como algunos esperan y cosas de esas de momento. Y bueno, pues reconociendo que el City ayer fue mejor, que el Madrid no tuvo su día y que se felicita al Manchester City y a pensar ya en la próxima temporada prácticamente.
Con o sin Ancelotti la próxima temporada, Mel, que bueno, siempre que pasan cosas de estas se habla enseguida del futuro del entrenador otra vez.
Bueno, en el Real Madrid ya sabes que si no se gana, hay una norma no escrita, que si no se gana la Liga o la Champions, es decir, títulos importantes, normalmente técnico no suele continuar. En el caso de Carlo Ancelotti, recordemos que en 15 meses ha ganado, en los últimos 15 meses ha ganado todos los títulos que se pueden ganar con el Real Madrid. Que es cierto que ayer no solo se pierde y no se puede meter en la final, a un pasito se ha quedado de la final, pero alcanza las semifinales de la Champions, que va segundo en Liga, que ha ganado 3 títulos, la Supercopa de Europa, la Copa, el Mundial de Clubs. El presidente dijo hace unos días que no se planteaba la continuidad de Carlo Ancelotti, a pesar de que de los medios en algunos sí se hace. Lo que te puedo decir a estas horas es que no va a haber ninguna decisión drástica en estos momentos, a corto plazo al menos, que en los próximos días, ya con la temporada finiquitada, ya que los 4 compromisos de Liga sirven simplemente para intentar mantener ese segundo puesto, pues se hablará con Carlo Ancelotti, con la confianza que hay entre el presidente y él, y decidirán lo mejor para el futuro del Real Madrid. Es decir, yo creo que no va a haber ningún tipo de problema, ni siquiera si Ancelotti deciden que quiera aceptar la oferta de Brasil o que continúe, porque hay que recordar que tiene un año más de contrato. O sea que en ese aspecto yo creo que no va a haber... hay más casi prisa para buscar soluciones y decisiones en los aficionados que en el propio club.
Claro, puede afectar al banquillo y puede afectar también a la plantilla, porque siempre que hay eliminaciones de este tipo, pues seguramente se piensa en dar una vuelta más de tuerca a la plantilla a la hora de reforzarla, Mel.
No va a cambiar mucho la planificación que ya estaba hecha. Hay mucha gente que se cree que las planificaciones se hacen en función de si se gana un partido, se pierde, o una eliminatoria, o una competición incluso, ¿no? El Real Madrid lleva trabajando en la planificación hace mucho tiempo. De hecho, nosotros aquí en COPE venimos contando cómo está la situación de los 7 jugadores que terminan contrato. Había unos casos que dependía solo de ellos, que ya lo apuntamos, Karim Benzema por su balón de oro, depende del mismo continuar o no. En el caso de Modric y de Kroos, prácticamente estaba muy avanzada la continuidad un año más sin ningún tipo de problema y dependía de ellos también. En el caso de Kroos, seguir o no jugando al fútbol, porque si no siguiese en el Real Madrid colgaría las botas. En el caso de Modric, si él quiere seguiría un año más, salvo que aceptase una oferta multimillonaria de esas de los petrodólares. Y luego hay varios jugadores, como son Nacho, Ceballos y Asensio, que ahí ellos también tienen algo que decir, ¿no? Saber que si se cuenta y en qué forma de Real Madrid con ellos de cara a la próxima temporada, al margen de que puedan llegar a un acuerdo económico. Y luego está lo de Mariano, que es que no va a seguir de ninguna de las maneras. Es decir, no va a haber oferta de renovación. Y en cuanto a fichajes, bueno, venimos contando que lo de Bellingham es una, digamos, prioridad en este caso del Real Madrid, pero que tampoco van a entrar en ningún tipo de puja ni de cifras mareantes que están apareciendo a partir de 150 millones para hacerse con su servicio. Así que, bueno, el Madrid tenía asentadas las bases de lo que es la planificación. Ten en cuenta que ha ido rejuveneciendo la plantilla en los últimos años desde que se fue Cristiano. Se ha sustituido ya a Sergio Ramos, a Varane, a Marcelo, al margen de Cristiano, a Casemiro esta temporada. En fin, se está trabajando desde hace mucho tiempo, por eso cuando la gente habla de fin de ciclo, pues no tiene mucho sentido, porque eso se está haciendo desde años atrás, ¿no?
Muy bien, así está el panorama en el día después de la eliminación en el Madrid. Mel, gracias, ¿eh?
Un abrazo.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
De seguida al cara a cara, Manuel Oliveros, Charles Reixà, com parlen entre moltes altres coses també del partit d'ahir entre el City i el Real Madrid. Ho seguirem fent també després del debat amb el Dani Senabre i el Ricardo Rossetti. Ara les notícies del dia al Barça, amb el Víctor Navarro. Hola, Víctor.
Bona tarda, Joan.
És un dia avui dur pels madridistes, després de la debacle d'ahir. Clar, les tristeses del Madrid són les alegries del Barça, que a més, avui el club celebra la consecució del títol de Lliga amb un sopar aquest vespre, no?
Sí, les casuístiques, que s'ha ajuntat tot. No és que celebrin la derrota del Madrid, l'eliminació del Real Madrid, encara que segur que ho comenten a la festa que tindran aquesta nit. Celebren el sopar de tot el club, de tot el primer equip, amb les parelles dels jugadors, el cos tècnic, també està convidada la directiva, van treballar del club, la gent de comunicació, tots estan convidats a un local a la costa, a Gavà, i ahir estan citats des de les 8 del vespre i en endavant. De fet, demà entrenen per la tarda ja, en previsió de que pugui donar una miqueta això, i ahir alguns companys també comentaven que quina llàstima que no haguessin fet el sopar ahir, perquè en anteriors ocasions havia succeït que un sopar d'aquests havien vist el Real Madrid, havien vist tots junts fent pinya un partit de Champions. No va ser així, però avui segur, evidentment, aquesta nit parlaran del Real Madrid i de l'eliminació, i celebraran la Lliga tots plegats, una Lliga la primera després de més de 3 anys, i evidentment que dona més valor encara a la temporada de Xavi que el Madrid es quedi només amb una Copa del Rei.
De fet, l'equip ha tornat a la feina aquest matí, després d'uns dies de descans, després de guanyar la Lliga.
Després de 3 dies han tingut de descans, va donar Xavi Hernández, i han tornat a les 11 del matí a entrenar. Demà entrenaran a les 5 de la tarda i ja està, serà l'última sessió, faran dues sessions abans de rebre la Real Societat dissabte. Avui han entrenat tots els disponibles, Xavi no té cap lesionat, però això sí, s'ha de recordar que no estarà dissabte Gavi per sanció. És la segona vegada que compleix Gavi cicle de targetes, va veure la groga contra l'Espanyol al derbi, així que no estarà Gavi, serà l'única baixa que tindrà Xavi Hernández. Veurem si amb la baixa de Gavi ja Xavi Hernández torna al trident de dalt amb Dembélé, Rafinha i Lewandowski.
La notícia per això del Barça a les últimes hores l'explicàvem ja ahir en directe al programa, que és la reculada de Mateu Alemany, que seguirà al club, i podem donar algun detallet més, no?, d'aquesta decisió.
Ahir Elena Condis va explicar el partidazo, alguns detalls. Mateu comunica ahir al mateix Aston Villa, al matí, a primera hora, que no marxa a Anglaterra, que no accepta l'oferta. Feia 3 dies que ja tenia dubtes, els hi planteja dubtes del projecte que li havien proposat, del primer que li proposen, diguem, el borrador, no?, l'esborrany, fins als següents dies, que va viatjar fins i tot a Birmingham per veure-ho in situ i no li va agradar, i ahir, abans de veure's amb Laporta, que es va veure al matí al seu despatx, una trobada de 20 minuts, només per comunicar-li que ell volia continuar al Barça a partir del 30 de juny, doncs truca a l'Aston Villa per rebutjar l'oferta, i el que explica Mateu Alemany és que és per motius personals, no diu res més. Al Barça encantats, accepten que Mateu segueixi, de fet, ja per la tarda estaven treballant, a la tarda, cimera de la cúpula esportiva, es van veure a l'Hotel Sofia, al costat del Camp Nou, és un lloc habitual que estan utilitzant molt aquests dies, igual que el restaurant on habitualment estan anant a dinar, i cimera per la tarda amb Deco, que serà el substitut de Jordi Cruyff a la secretaria tècnica, Rafa Juste, que és el vicepresident esportiu, Echeverría, l'home que sempre està present a tot arreu, la mà dreta de Joan Laporta, i Mateu Alemany. Estaven allà parlant ja del que serà el mercat d'estiu.
S'ha de planificar la propera temporada, o seguir planificant. Víctor, gràcies.
Gràcies.
Atenció, de seguida, Sports Cope, al cara a cara de Manuel Oliveros amb Charlie Reixac.
Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Esports. Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Dile a los demás que voy viniendo. Ya no sabe más si vas mintiendo.
3 i 22 minuts de la tarda, Esports Cope per Cope Catalunya i Andorra. Doncs arriba una nova entrega del cara a cara de Manuel Oliveros, avui amb conversa amb el gran, amb el mític Charlie Reixac.
Charlie, què tal, com estàs?
Molt bé.
Gràcies, gràcies per compartir aquest esmorzar.
Em va fer dies que no ens veiem, jo crec que ja tocava.
I a més vam quedar pel dia 18, perquè era el dia següent al partit City-Real Madrid. Per tant, hem de parlar una mica d'això. Però abans, com és la teva vida? Jugues al tennis encara?
Sí, jugo al tennis.
Fas bici?
Bueno, hem quedat aquí al tennis perquè sempre si corro per aquí.
Tennis a Barcelona.
El tennis a Barcelona, això mateix. I realment jugo sempre, com a mínim el dilluns. Sempre que tinc aquí una penya i jugo. Llavors el dimarts pues, faig festa, el dimecres vaig en bicicleta, i dijous faig una mica de tot, i llavors ja divendres i dissabte i diumenge doncs ja vaig a la... Un dia jugo a pàdel, un dia jugo a tennis també, però ja una mica més el que vingui.
Però també la teva activitat segurament més gran és els nets, no?
Bueno, ara aquesta és l'altra, no? Ara, a més el meu net que té 7 anys, doncs ara l'he agafat pel futbol i escolta, avi, anem aquí, anem allà, i llavors jo pues, automàticament exerceixo d'avi, saps? El porto cap allà, veig els entrenaments, vull dir, bueno, mira, és el que toca ara.
Hi ha algú que serà un Charlie, un Reixac?
És molt difícil, no és molt difícil perquè, vull dir, avui en dia...
O un tenista.
No, és difícil, jo crec que avui en dia els nanos d'avui en dia tenen masses coses, vull dir, ho volen tot, saps? Vull dir, que quan ve l'època del futbol, futbol, després del tennis, i no és perquè sigui el meu nen, no? Futbolísticament no és bastant bonet, tècnicament és bo, és un tio coordinat, però vull dir, en el futbol, per jugar a futbol... a un bon nivell, no n'hi ha prou d'això, saps? Vull dir, és un problema de mentalitat, un problema... és molt petit encara.
I viuen per aquí, a prop,
sí,
al barri, no?
Tots vivim per aquí a la vora, per aquí a la zona aquesta de Pedralbes, que és on jo m'he criat, vaja.
El fill, la filla, els nets, tots.
Tots.
O la carretera d'Esplugues.
Això mateix. Jo, des de que era petit, diguéssim, que tenia... Bueno, des que vaig néixer, pràcticament, com deia, feia la conya aquella de que amb un quilòmetre quadrat he viscut sempre, no? És la meva zona.
Però tu vas anar molt... bueno, vas anar a l'Institut Ausias Marc.
Sí, perquè va haver una època que tenia una àvia que diguéssim, que era molt grandeta i que moltes vegades pues, la meva mare anava allà, diguéssim, per cuidar-la, no? I llavors, doncs, estàvem allà... Pràcticament vaig estar un any, una mica vivint més allà, que era la casa de la meva àvia, que aquí, perquè això estava una mica delicada, no? I llavors vaig anar a aquest col·legi.
Jo estava també, te'n recordes? Jo estava també, em sembla que amb el teu germà, sí. Jo feia primer, tu quart, sí. Jugava molt bé al pati, a futbol, i et va cridar, em sembla, el Kubala, quan sí, era sí. entrenador dels infantils del Barça.
Sí, llavors jo jugava per aquí, clar, perquè vaig començar molt petit, però clar, jo en aquella època no hi havia això dels alevins i els benjamins, i començaves a jugar infantil quan tenies 12 anys, no? I llavors, clar, com que era petitet i primet i això, doncs amb 11 ja jugava. I com que no et demanaven res perquè et veien petitet, llavors ja no et demanaven ni el carnet de dir, bueno, carnet, ni la fitxa ni res, no? I vaig començar a jugar aquí, em van veure jugar aquí al costat d'on ja era allà a la cima, que hi havia un camp de futbol allà, i em van dir, escolta, què, vols jugar al Barça? I ja vaig dir, va, que em pensava que era conya, saps què vull dir? Bueno, però hi van anar a veure el meu pare, que el meu pare m'estava acompanyant, em van preguntar, escolta, on és el teu pare? Dic, mira, és aquell d'allà. I van anar cap allà, i veu que li van dir, escolta, el seu fill volia jugar al Barça? I el meu pare va dir, doncs, aneu allà i pregunteu-li amb ell. I llavors em van dir, escolta, vols jugar al Barça? Dic, home, que, escolta, i bueno, i llavors, mira, tota la vida, tota la vida.
Molt bé, i ahir què va passar? Guardiola, un crac, eh?
Sí, home, vull dir, ahir va ser una demostració de que dos equips grans, o molt grans, un li pot fer a l'altre que es posi vermell, no? Perquè li va fotre un repàs espectacular. Ja no és el problema dels 4-0, perquè podia, la primera part estava en 2-0, i és que era un atac i gol, semblava un partit, un equip de professionals com un equip amateur, no? I això venint del Madrid, que és un equip lluitador i un equip, diguéssim, que té punt d'honor, doncs veure's desmantelat d'aquella manera, jo crec que això els hi pot fer bastant de mal.
Guardiola dic un crac que veu descobrir. Si Luis Milla, per exemple, no hagués acceptat anar al Real Madrid, segurament no hagués pujat llavors el Guardiola al Barça, el primer equip.
Bueno, és veritat, el Guardiola sempre quan ja era petitet, nosaltres allà li dèiem el savi, és perquè era...
És que és molt savi, encara.
Sí, però vull dir que savi de tot, saps? Ho sabia de tot, saps? No de futbol, no de tot. I era un tio espavilat, i bueno, ja ho ha demostrat, no? A la seva vida, doncs la situació. Però a més a més, en el món del futbol, tot el que ha vist, tot el que diguéssim, se li ha ensenyat o que ha après al llarg de la seva vida esportiva, doncs jo crec que, a més, ho ha anat professionant i ho ha anat millorant, no? Perquè sempre tothom, els que venen a darrere, sempre surten amb una base d'una cosa que aprens, però després tu hi vas posant del teu d'això profit, no? Jo crec, doncs, que el Pep, en aquests moments, jo crec que està jugant a futbol, fins i tot, a mi diria que una mica millor, perquè que quan jugava ja aquí no al Barça, perquè aquí no al Barça doncs a vegades la gent deia massa possessió, però falta una mica de profunditat, no sé què, saps? I en canvi aquí amb el City doncs, tot això també ho ha millorat, m'entens? Per tant, jo crec que és el millor equip que hi ha actualment i crec sincerament que l'any passat ja tenia que haver guanyat la Champions, el que passa que allò que diem va ser un miracle, no? Que en un minut els hi fessin dos gols i al final quedessin eliminats.
No sé si algun dia tu tornarà a entrenar al Barça? No crec.
I jo dic que, home, és molt difícil, no? Vull dir, i jo sempre les segones parts i el Pep, tot el que ha fet, els passos que ha fet, doncs mira, aquí va sortir i després va guanyar-ho tot, després va anar a Alemanya, va guanyar les lligues, li va faltar guanyar la Champions, no? Ara crec que està en disposició de guanyar
encara no ha guanyat
que no l'ha guanyat, però estem disposats a guanyar aquesta Champions, però escolta, em sembla que de 6 anys ha guanyat 5 lligues seguides, vull dir que s'ha triomfant plenament a altres països, no? Que això és encara més complicat, per tant jo crec que sempre ja ha passat a la història o ja està passant a la història com un dels grans entrenadors que hi ha hagut i que hi haurà, diguéssim.
Com és una conversa curta, estaríem molta estona, però bé, passem al Barça. Xavi ha fet una bona temporada, ha guanyat la Lliga.
Sí, jo crec que guanyant la Lliga un equip fa una bona temporada, no? I, bueno, sí que és veritat que el podia...
Els del Madrid a lo millor es canviarien amb el Barça la situació actual.
Exactament, és més bona temporada del Barça que el Real Madrid. I, a més, el Madrid va estar allò un trist de no guanyar res, perquè el Barça, fins i tot allà, havia guanyat 0-1 i pensava sincerament que el Barça guanyaria en el Madrid d'aquí. Per tant, i el Barça podia fer el doblet i en canvi... el Madrid no guanyar res, no? Però jo crec que el Xavi, doncs, però al principi tenia un concepte futbolístic per fer, per desenvolupar, però li va costar una miqueta perquè els jugadors que tenia no eren del perfil que ell volia, no? I jo crec que el gran èxit del Xavi aquest any ha sabut acoplar-se a la situació, no? El Xavi pot lligar un futbol espectacular, bonic, i aquest equip va tindre que començar a diguéssim, arreglar l'aspecte defensiu, no? Nosaltres sempre, el Barça sempre mira de davant cap enrere, no? I jo crec que el que ha fet bé aquest any el Xavi és que, amb el que tenia, ha començat de darrere, millorar molt defensivament, i a partir d'aquí, doncs, anar millorant i aconseguir guanyar aquesta Lliga, no? Crec que aquest canvi, per exemple, de jugar moltes vegades només amb dos davanters, fins i tot de vegades amb un, doncs ha fet que potencialment, com a equip, millorés moltíssim.
Vinga, noms propis. Laporta, què et sembla? Està fent bé, està fent malament?
Home, Laporta, diguéssim, quan el sento parlar, és un home doncs, que el que li veig jo és que no s'espanta. Vull dir, perquè tothom parla de la situació econòmica i d'això i una cosa l'altra, i bueno, veig doncs, que es van fent coses, no? I a més, doncs, també hi ha hagut moments una mica convulsos en el Barça, no? Perquè entre el primer, el del Suárez, després el del Messi, després el del Piqué, ara, per exemple, que si el Sergi...
El Sergi?
Sí, Jordi Alba.
Jordi Alba, doncs, tots aquests pleguen o se'n van, doncs pues, clar, tot això la gent està molt expectant, no? I la gent exactament no sap res. Ja, per sort o per desgràcia, no sé, s'està acabant la temporada i aviat sortiran notícies, no? Però hi ha que reconèixer que poden passar moltes coses, no?
Vinga, Montjuïc, tu, com exentrenador, exjugador, Xavi Resaca, a més pel teu nom, pots anar directament o has de ser soci abonat per anar, per exemple, a Montjuïc? I què faràs?
Bueno, jo sóc soci i sóc abonat, no? El que passa que ara em tenen que explicar una mica la situació, perquè clar, jo sé, i a part de molta gent, amics meus i barcelonistes, que diuen, jo ja no hi aniré, perquè està molt lluny, perquè no m'agrada, però no sé què, no sé quantos. Però és que, a més, la sensació és que allà hi ha un aforo que no es pot comprar amb el del Barça, no? I vull veure com ho maneguen, això, no? Aviam, perquè, o sigui, una setmana van uns, una setmana van uns altres, i a partir d'aquí, quan sapiguem exactament la situació quina és, doncs podem opinar, no?
Però tots... Encara vas en moto? Sí, sí, que vaig... podries pujar en moto perfectament.
Sí, vaig en moto, menys, perquè ara... saps per què vaig menys?
Sí.
Perquè no vull que l'agafin els fills, saps què vull dir? Que els fills... Jo dono la sensació que jo puc anar amb moto i ells no tant, saps què vull dir? Perquè encara que sóc més gran, sembla que quan ets més gran vigiles una miqueta més.
Vinga, un altre. Leo Messi. Gràcies a tu, Leo Messi. Va seguir el Barça quan era petit i tal. I està on està. Tu creus que ha de venir, que no ha de venir...
Jo, sincerament, mira, desitjava de tot cor que el Messi pogués guanyar primer el Mundial aquest que li faltava, perquè la gent, escolta, un tio com ell, doncs això...
Ell sol ho va guanyar,
això,
eh?
Sí. I això és una cosa, bueno, que ja està aquí, i ara pots dir el dia que plegui, dirà, escolta, ja ha fet el que tenia que fer, no? Ara bé, el que farà ara, a partir d'ara, jo, sincerament, la meva opinió molt particular, i no he parlat amb ell, crec que no vindrà. No vindrà, perquè, vull dir, una cosa que fa 2 anys pràcticament va marxar d'aquí i ja una mica, doncs jo crec que no va sortir massa bé i els que va fer que no sortís massa bé són els que hi són. Per tant, em estranyaria molt doncs, que aparegués per aquí. Ara, jo crec que el seu futur està en un altre lloc, encara que sigui convençut que a la llarga el Messi vindrà a viure aquí a Barcelona i que no sé, el temps que tardarem pot tornar a estar vinculat a Can Barça.
Ha rebut aquesta enquesta dels socis dient com li agradaria que fos el club, Societat Anònima, Mitges, i què et sembla?
Bueno, primer es van dir que el club continuaria com sempre, pel soci, però ara, clar, això és el que es va dir, es va prometre, però ara es veu que la situació econòmica és més precària del que havien dit, no? I ara ja volíem fer, em sembla, vaig sentir o vaig llegir, que volíem fer una consulta, que sigui una cosa mixta, que continuar com érem ara, una societat anònima, no? I això, doncs, jo crec que si es fa aquest referèndum, per dir-ho així, pot haver-hi un daltabaix.
Molt bé, que continuïs tan feliç per aquí, pel teu barri, amb els nets, amb la família. Gràcies i fins sempre.
Moltes gràcies.
De pequeña no sabía que el mundo cambiaría tanto, que viviría en la era de las nuevas tecnologías, que enviaría un mensaje en una décima de segundo y que un diagnóstico médico tardaría tan poco. En Creu Blanca disponemos de la mejor tecnología del mercado para que nada tarde en llegar. Llámanos al 93 412 1212. Creu Blanca, ahora es el momento.
El teu transport segur, ràpid i de confiança. Libra Logístic. Transport terrestre, aeri i marítim nacional i internacional. Cobrim tota Europa amb servei diari de grupatge, doble xofer, camions propis i temps de trànsit reduïts. Més info a libralogistic.com.
I 36 minuts de la tarda, després d'aquest magnífic cara a cara de l'Oliveros amb el Xarri Reixà, que obrim el debat a Esports Còpia amb el Dani Senabre. Dani, hola, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Quin crac el Xarri, sempre ha donat sentir-lo.
Brutal, brutal. He tingut el plaer de fer moltes tertúlies amb ell i sentir-lo segueix igual, i sentir el Xarri amb Manolo Oliveros és el clàssic dels clàssics.
Sí, senyor. També tenim el Ricardo Rossetti, un altre clàssic. Ricardo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos.
Buenas tardes, Ricardo. Bueno, vaya baño ayer, del City al Madrid.
Sí, pero te digo una cosa, Joan. Yo creo que al final es un buen resultado para el Madrid, Es que le pudieron caer 7.
Sí. Si no es por Courtois, ¿no?
Claro, Courtois lesionado y demostrando que para mí es el mejor portero del mundo, con paradas increíbles, pero yo creo que el 4-0 para cómo se dio el partido puede ser un resultado... Bueno, incluso para el Madrid. También te digo una cosa, ayer nada más terminé el partido me quedaba la sensación, me hacía la pregunta a mí mismo que no he podido responder todavía, y es que si existe un equipo a día de hoy en nuestro fútbol que ayer hubiese salido vivo del Etihad, y no alcanzo a encontrarlo, vamos.
No, yo creo que no, Dani. Ahora no, mateix el City no. Yo creo que es muy superior a la resta, ¿no?
Sí. Jo, Courtois, per mi no és només el millor porter del món, sinó que és el millor porter que jo he vist mai. O sigui, jo les aturades que li veig a Courtois, ja no aquest any, vull dir, l'any passat i tal, són ni Peter Cech, ni Buffon, ni Casillas, ni res. I sí, per mi no hi ha cap equip. És a dir, ara vinc de fer tertúlia amb companys de Madrid i tal, i deien, no, és que... Clar, el problema és Benzema, perquè si el Madrid hagués tingut un gran davanter, pues que és igual. Si el Madrid ahir podia haver tingut de davanter centre Ronaldo Nazario del 97, que és igual perquè no va veure la pilota. És a dir, la pilota no va passar pels seus peus en cap moment. Llavors, sí, potser en una acció aïllada, doncs sí, hagués acabat 4-1. Vull dir, si Benzema hagués estat més encertat o hagués estat un altre jugador, potser t'hagués fet un gol sense voler i tal. Però el ritme, el guió del partit, la pauta, que és... la té el City, la juga el City, l'amaga el City, la balla el City i el Madrid no la veu, és igual qui tinguis de futbolistes. No es pot fer res contra això.
Jo sí que estic d'acord en una cosa. Bueno, a ver, estoy de acuerdo. A mí me parece un poco injusto el que se carguen ahora tanto las tintas contra Ancelotti. Yo creo que sí puedo estar de acuerdo en que a lo mejor en la alineación podría haber sido un poco más, poner a Tchouaméni, a lo mejor a Camavinga por el centro, no tocar a Rudiger, pero es que daba igual. Es que
bueno, ya son tres cosas,
No, sí, pero me refiero que...
Sí, te entiendo.
Lo que quiero decir es que podría haber puesto un poquito más de cemento, podría haber puesto un equipo que intentara...
Valverde en lugar de Rodrigo.
Guardarse a Rodrigo para la segunda parte, no sé, ser un equipo un poco más duro en el medio del campo, pero tengo la sensación que da igual, o sea, es que yo me volví, por ejemplo, de Anfield hace unos años después del 4-0 con la sensación de que si ese Liverpool necesita meterle 6 al Barça, se los mete, y si ayer el Manchester City necesita meterle 6 al Madrid, ¿por qué? Se los mete, o sea, son de esos partidos donde el que tiene delante lo hace todo bien, donde no hay otra, y donde da igual lo que hagas que hubiese salido trasquilado.
Sí, sí, sí. I jo crec que és la confirmació també, Dani, de que el guió de l'eliminatòria l'ha escrit Guardiola. O sigui, jo estic segur que el partit d'anada, ho hem comentat, o ho vam comentar ja després del partit, vam quedar tots amb la sensació de que Guardiola, el Bernabéu, estava més preocupat de no prendre mal, de que no se li escapés l'eliminatòria, que d'anar-la a sentenciar el partit d'anada. Això ho reservava per la tornada.
Exacte. Ell mateix ho diu en roda de premsa, que no volia perdre l'eliminatòria al Bernabéu, perquè és normal. Vull dir, el Madrid se li ha de tenir un respecte i té minuts a l'eliminatòria o al partit d'anada on pot fer el 2-0 i tal, però és que qualsevol ésser humà que hagi vist 5 minuts al City sap que si vas a l'Etihad el més normal és que surtin en tromba, et destrossin i et caigui un carro. Llavors, pensant en això, al partit del Bernabéu has de sortir tu a intentar fer-li mal al City. Pensant en que fins i tot així, fins i tot encara que el Madrid li hagués fet molt de mal al City i li hagués fotut 3 gols, la tornada a l'Etihad seria molt complicada, com després s'ha vist, perquè si el Madrid hagués guanyat 3-0, també estaria eliminat avui. Llavors, pensant això, clar, vull dir, si tu saps que el City a casa destrossa la majoria d'equips contra qui juga, tu has de sortir més valent al Bernabéu i Ancelotti no, o el Madrid no va sortir valent.
Ricardo, creus que va seguir Ancelotti? Què decisió creus que va tomar Florentino?
Que, a ver, yo creo que en condiciones normales cualquier entrenador continuaría, porque, a ver, yo creo que es un partido que no puede manchar, por un partido no puedes juzgar la temporada. La temporada de Madrid ha sido buena, yo creo que es un aprobado justito porque la Liga no ha sido buena, pero llegar a semifinales en la Champions no puede ser en ningún caso un fracaso. Por mucho traspiés y por mucho borrón que sea en el día, que pegues en el día de ayer, no sé. A mí me parece que a veces en España y en torno al fútbol español, incluso con la figura de Guardiola y por qué no gana las Champions después de irse del Barcelona, estamos tan acostumbrados a que los equipos españoles, con el Madrid, por ejemplo, pero el Barça también en su día, o el Atleti llegando a finales, tengan la final o incluso la Champions tan a mano, que parece que no ganarla es un fracaso absoluto. Y a mí me parece que estar entre los 4 mejores equipos de la Champions es algo complicadísimo. No se puede ganar siempre. Es verdad que lo de ayer es un borrón y es verdad que la Liga no ha sido ni mucho menos buena para Ancelotti y para el Madrid. Pero de ahí a tener que definir un cambio de entrenador, yo no lo acabo de ver. Ahora, también es verdad que todos los que están siguiendo el día del Madrid hablan de la filosofía de que no ganas y sí. Cambio de entrenador. Pues oye, el Madrid este año gana el Mundialito, la Supercopa de Europa y ha ganado la Copa del Rey. No sé,
son títulos, ellos mismos lo dicen que son títulos menores, todos
secundarios.
Esos.
Sí. Yo estic d'acord amb jo separaria dues coses. Estic d'acord amb el Ricardo que Ancelotti ha fet mèrits per seguir i que no se'l pot jutjar per un partit, això estic completament d'acord, però no estic d'acord quan diu que la temporada del Madrid és bona. I també, i ara, i periodistes de Madrid i tal, ponedle nota a la temporada i tots diuen un 6, un 5, un 6,5, perquè li donen molt de valor que el té arribar a semis de la Champions, però al final guanyes una Copa del Rei, estàs a 14 punts del líder. I si tu li estàs donant un 6 aquesta temporada, vol dir que no t'importaria que la repetís l'any que ve, i l'altre. I no pot ser, vull dir, el Madrid té una exigència i sempre s'omple la boca de que aquí solo vale levantar Champions i tal. Home, si tu acabes segon a 14 punts i guanyes una Copa del Rei, per mi és una mala... Per mi és un 4,5 de temporada, no un 6.
Damos por descontado que la final la va a ganar el City, Ricardo, con el peligro que eso siempre comporta, porque en fútbol hemos visto cosas muy raras, pero vamos, yo creo que hay una diferencia abismal entre el City y el Inter.
Hombre, a priori creo que no hay duda. O sea, es el enorme favorito. Si el City juega como jugó en la primera parte de ayer, ya no, en la primera parte, yo creo que no encuentra rival, pero las hemos visto de todos los colores, ¿eh? Mm, sí. O sea, yo llegué aquí a Barcelona y una de las primeras cosas que vi fue cómo el Chelsea de Di Matteo elimina al Barça de Guardiola. Mm. Con lo que, si en dos partidos eso pudo pasar, evidentemente que el Inter tiene su opción. ¿Que tiene pocas opciones? Sí. ¿Que tiene que hacer un partido súper redondo y que el City no tiene que tener ningún acierto en ese día? Pues también. Yo he visto perder al City la Champions en Oporto ante el Chelsea, por ejemplo, ante el Chelsea de Tuchel, siendo bastante favorito. Hombre, pues a priori, evidentemente, solo la puede ganar el City. Pero vamos, eso es a priori en el fútbol, que las hemos visto de todos los colores.
Dani.
Sí, sí, pot passar de tot perquè és futbol i bla, 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 però és gairebé impossible. O sigui, el City, i encara que fins i tot encara que passés, vull dir, el City és el millor equip d'Europa i és el que millor juga i és el que millor ataca. Això no vol dir que sempre hagi de guanyar, clar, vull dir, a vegades ets el millor i perds, vull dir, això ha passat. I
l'any passat que... ja ho era, Dani, jo crec, com sí, ha dit abans exacte, el Ricardo, i no va passar.
Qual,
no
costa
va passar
molt que la gent ho accepti, perquè hi ha gent que només veu els resultats, però si mires el joc, vull dir, l'any passat era el millor equip d'Europa i no va guanyar, d'acord, però segueix sent el millor equip d'Europa i mira, ara pot guanyar. I si perd, per mi seguirà sent el millor equip d'Europa. I aquesta és la història. Però sí, el més normal és que li foti 3 a l'Inter.
Dani, avui preguntem què us ha celebrat més als culers, la Lliga del Barça o l'eliminació del Madrid d'ahir. Guanya la Lliga del Barça 60-40.
Sí, per mi és més important la Lliga, però si tu em dius quin és el moment de temporada de més plaer futbolístic, per mi és ahir. Però no és per fotre el Madrid, no és una cosa d'antimadridisme, de ah, que bé, que és veure la idea futbolística que ha fet gran el Barça, la idea futbolística de Guardiola plasmada una vegada més en una semifinal de Champions i en una obra d'art. I per mi aquest és el millor moment de la temporada futbolísticament. Però pel Barça, pel bé del Barça, per l'interès del Barça, és molt més important la Lliga, clar.
Molt bé. Ràpidament, 30 segons per cada un. ¿Qué te ha parecido, Ricardo, la reculada de Mateu Alemany?
Sorprendente. Y, bueno, pues me gustaría conocer más motivos, más detalles. Creo que tiene que ver con que no es oro todo lo que reluce y que Inglaterra, la entrada del fair play, a lo mejor le podía coartar un poco la situación, pero vamos, y me llama mucho la atención por parte del Barça. Si Laporta hubiese estado convencido de verdad de que Deco es la solución, la vuelta de Mateu es, no, mira, ya tengo sustituto, aquí ya no hay sitio. O sea, lo ya que deja a las claras es que Deco tampoco le convencía a Laporta.
Dani?
Surrealista, poc seriós que el mes de maig, quan hauríem d'estar tancant ja tots els fitxatges i construint el Barça l'any que ve i tal, estiguem pendents de si se'n torna, aquest se'n va, Jordi Cruyff se'n va, l'altre, Deco què farà, farà un paper, farà un altre, no és seriós.
Molt bé. Amics, ho deixem aquí de moment. Dani, Ricardo, gràcies als dos, una abraçada.
Una abraçada a tots.
Que vagi molt bé. Seguim.
El Barça rebrà el trofeu de la Lliga i al seu costat y seremos el equipo líder de la radio.
Soy Sergio Busquets, escucha los partidos de Barcelona en el tiempo de juego de Paco, Pepe y Manolo Lama.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Aquest dissabte, des del Camp Nou, Barça, Real Societat.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Joan Batllori, Josep Maria Minguella, Maldini
i Roberto López Ufarte.
Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Seguim amb l'informació de l'Espanyol, que hi ha diverses coses avui. Abordem l'actualitat blanc i blava amb la Paula Rodríguez. Paula, bona tarda.
Bona tarda.
Començant per aquesta informació que donava aquest matí al Quique Iglesias, i és que Mr. Chen vindrà a Barcelona abans que acabi la Lliga.
Doncs sí, tenia previst ser a Barcelona el dia del partit contra el Cádiz, però finalment aterrarà a la ciutat comtal en les pròximes setmanes per prendre decisions. La més destacada és que farà fora Catoira i es reunirà personalment amb David Fernández per oferir-li ser el nou director esportiu. Entre les decisions també està si apostar per Luis García o no. Per tant, bueno, doncs veurem.
Veurem què passa quan arribi Mr. Chen. Per fi ahir, després d'uns dies de silenci, Paula, va arribar aquest comunicat del club tornant a abordar els incidents de diumenge passat després del derbi.
Un comunicat molt contundent on l'Espanyol reitera que condemna els fets de diumenge passat, que estan col·laborant per depurar responsabilitats i que des del club van complir amb els requisits dels organitzadors de la competició en matèria de seguretat. D'altra banda, han volgut defensar-se del que consideren un atac desmesurat i generalitzat, especialment a Catalunya, cap al club i l'afició. Afirmen que s'han creuat línies vermelles i avisen que prendran mesures legals.
I paral·lelament, l'equip que continua treballant, perquè s'ha de jugar una altra batalla, una altra final aquest cap de setmana contra el Rayo, i avui ha parlat Cabrera, hem sentit a Cabrera. Quin és el missatge?
Doncs Cabrera assegura que amb l'actitud que tenen els jugadors encara poden treure endavant la situació. També ha aprofitat per condemnar els incidents del derbi.
final seguimos estando a la misma distancia de la que estábamos, con el mal mayor, que es que queda una jornada menos, pero bueno, creo que tenemos plantilla, creo que tenemos actitud adecuada, y nada, vamos a salir a ganar el domingo porque nos va la vida en esto. Nada, yo suelo decir que durante todos estos años no han sido más que ejemplares en todo sentido. Yo creo que también hay veces que la situación nos rebasa a todos y a veces se sienten un poco de impotencia. Es un hecho que obviamente lamentamos y que no queremos que vuelva a pasar, pero siempre del lado de nuestra afición, que en todo momento, incluso ante muchas faltas de respeto por muchos lados, ha mantenido siempre la compostura.
Demà l'equip entrenarà pel matí a la ciutat esportiva de Nijarque i després compareixerà Luis García en roda de premsa.
Doncs aquí escoltarem demà el que digui el tècnic de l'Espanyol abans de jugar contra el Rayo. Gràcies, Paula.
A vosaltres.
Fins aquí el futbol.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
El caso de España mejora en medio punto el crecimiento previsto de nuestra economía. Sigue estando por debajo de lo que cree el gobierno, que vamos a crecer. El tirón del turismo, fondos europeos, la verdad que son los principales motores de la economía.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
Y seguimos siendo el país con mayor paro de Europa a pesar del crecimiento económico. Y luego hay serios desequilibrios fiscales de nuestra economía.
Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
¿Sigues sin saber quién debe hacerse cargo de las averías en tu casa de alquiler? Hazte de Legalitas y un experto te ayudará a resolverlo. 900-100-662. Legalitas y sigue con tu vida.
Dos cositas. La primera, con la que está cayendo le ha subido el precio del seguro a mi hija. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
Nou minuts i arribem a les 4 de la tarda. Doncs ja està aquí la Final Four de l'Eurolliga de bàsquet. Ja està a Lituània, ja està a Kaunas, l'Albert Díez. Albert, hola, bona tarda.
Què tal, Ballori? Bona tarda a tothom.
De fet, la competició s'ha presentat aquest matí, eh?
Sí, s'ha presentat aquest matí amb entrenadors i jugadors dels quatre equips participants. Ja el Barça va arribar ahir. Curiosament, es van trobar a l'aeroport de Kaunas tant el Barça com el Real Madrid. I vaja, tot preparat. Hem de dir que el Barça serà l'últim en entrenar avui. Té l'últim torn d'entrenaments a partir d'un quart de 10 de la nit, hora de Lituània. Recordem que aquí és una hora més. I vaja, sentirem els protagonistes dels dos equips espanyols, el Barça i el Real Madrid, els dos conjunts que es veuen les cares demà. Primera declaració d'intencions del Barça, Tomas Satoranski.
Llevamos buenas semanas, ¿no? Y sobre todo la mejora del equipo, pero está claro que lo más importante, bueno, el pasado es el pasado, lo más importante viene el viernes, ¿no? Y los 40 minutos que nos esperan, y ahí tenemos que ser fuertes, ahí tenemos que preparar mentalmente, porque durante todos los partidos vienen momentos malos y cómo lo aguantas es lo más importante. Pero obviamente fue bueno de ir de menos a más durante esta temporada y ojalá nos puede servir.
Recordem que l'única baixa és la de Corey Higgins, que de moment no acompanya l'equip. Si el Barça demà supera el Real Madrid i es classifica per la final, sí que viatjarà Corey Higgins a Kaunas a acompanyar l'equip. Davant un Real Madrid que té tres baixes, la de Dec, la de Yabusel, baixes importants, i, òbviament, la de Poirier al 99%, com ha dit Xus Mateo. L'entrenador del Real Madrid parla ja d'aquesta semifinal, parla ja de la competició.
Fue muy duro el pasar y ahora ya no hay más vuelta atrás. No hay pasado, no hay lesiones, no hay estadísticas, no hay favoritos. Creo que una Final Four es algo que hay que disfrutar después del trabajo que hemos hecho. Por supuesto que queremos ganarla, estamos aquí para competir y para tratar de hacerlo lo mejor posible. Pero ya de por sí el hecho de estar para nosotros es algo importante. Como digo, no hay pasado, no hay futuro, hay un partido delante de nuestras mentes y eso es lo que queremos hacer bien.
doncs, aquesta tarda vespre, el primer contacte de tots els equips amb la pista del Zalgirio Arena, que és l'escenari dels partits d'aquesta final a 4 de l'Eurolliga, degoteig de seguidors del Barça via Kaunas, però via Vilnius. Vilnius és la capital de Lituània, està a 1 hora i 15 minuts més o menys de Kaunas, i el degoteig portarà uns 1.200 seguidors del conjunt blaugrana aquí.
Molt bé, Albert, doncs demà aprofundirem amb l'anàlisi del Barça-Real Madrid, però en fi, com tothom sap, el Barça s'ha classificat per la Final Four derrotant 3-0 a Zalgiris, el Real Madrid 3-2 patint moltíssim contra Partizan, sembla que el Barça arriba millor i és favorit, però és bàsquet i entre el Barça i el Madrid qualsevol cosa pot passar, no?
Sí, al final és un partit. Jo crec que el Barça és lleugerament favorit, tot i que el conjunt blaugrana no vol assumir aquest paper, però, insistim, un partit pot passar de tot. Anem a veure com van aquestes hores prèvies al duel, i demà, com dius, ja analitzem una mica més en profunditat amb les claus esportives d'aquest Barça-Real Madrid de demà, 8 del vespre, hora espanyola.
Gràcies, Albert.
Gràcies. Sí.
El Barça de bàsquet a punt d'afrontar la Final Four i el Barça d'handbol. Juan Arias, bona tarda.
Què tal, Batllori? Molt bona tarda.
Que ha de certificar aquesta tarda la classificació per la Final Four de la Champions de Colònia.
El Barça no tindrà problemes per classificar-se per a la Final Four de Colònia després d'haver ganat en Dinamarca 30-37 al Gudme, 7 goles de renta que s'antojan insalvables per a los daneses. Serà la undécima final a 4 de las 15 disputadas per a los azulgrana, que aspiran, por cierto, a su tercera Champions consecutiva, algo que nadie había conseguido con este formato. El equipo de Carlos Ortega llega además con un balance europeo de 24 partidos invicto desde que perdiera en noviembre del 21 ante el Kielce. Gonzalo Pérez de Vargas, capitán barcelonista.
Creo que el objetivo, como te he dicho, es estar en Colonia. Allí sabemos que puede pasar de todo. Sí que sabemos que estamos cerca de, o más cerca de poder conseguir uno de los sueños de este equipo, de esta sección, que es ganar por tercera vez consecutiva en Colonia. Diría que ha sido muy, muy constante el nivel del equipo. Da igual quién esté jugando, que se mantiene el nivel. Y eso habla muy bien, pues, primero del staff, de los jugadores, de este grupo que quiere conseguir grandes cosas y sabe que hay que trabajar para ello.
El partido 20-45 en el Palau Blaugrana. Ayer se clasificaron el Magdeburgo y el PSG. Hoy obtendrán su pase el Kielce o el Vesprems, que empataron en la ida. La Final Four se juega, recuerdo, el 17 i 18 de junio en Colònia.
En waterpolo, a la final de la Lliga masculina, primer partit ahir, Sabadell 4, Barceloneta 9. A la final de la Lliga femenina, avui segon partit, Mataró-Sabadell, si guanya el Sabadell, campió.
Si el Sabadell gana, en la piscina del Mataró se llevará su Liga número 20, todas ellas logradas desde el año 2000, lo que demuestra el dominio aclaparador del equipo vallesano en este siglo. No te lo tendrán fácil ante un Mataró que plantó cara en el primer encuentro, aunque perdió por un ajustado 18, tras, eso sí, una primera mala parte. La jugadora del equipo del Maresma, Ana Wall, avisa que quieren forzar el tercer partido y, por qué no, sumar su segunda liga.
Encarem aquest segon partit amb moltíssimes ganes, amb molta ambició. Tenim molt clar el que vam fallar el dimarts passat, ho hem corregit, ens ho hem mirat tot, per tant, volem guanyar, volem anar al tercer partit i portar aquest títol cap a Mataró.
El partido 19-30, si finalmente gana el Mataró, el tercer y definitivo partido se jugará el sábado en Sabadell.
I acabem amb motor, Juan, que aquest cap de setmana tenim a l'esperit de Montjuïc al circuit de Montmeló.
Sí, acogerá el circuito de Montmeló esta competición de 6 horas que sirve como homenaje a los coches que participaron en las carreras en el circuito urbano de Montjuïc en los años 67 y 73. Estamos hablando de coches que, para los que tengan una cierta edad, como tú y como yo, Bayori, sí, vimos circulando por nuestras calles, aunque adaptados a las medidas de seguridad que exige la competición. Algunos ejemplos, el mítico 600, el Seat 127, algún Golf, algún Ford, etcétera, etcétera, todos ellos y otros de marcas extranjeras con más de 30 años de antigüedad y repartidos en diferentes categorías. Jesús Pozo es el coordinador de la prueba.
Las 6 horas de Barcelona es una competición con vehículos procedentes de toda Europa y rememora, porque es igual que las carreras de resistencia que se hicieron además de 6 horas en el año 67 y 68. Luego se hicieron más carreras de resistencia que pasaron a ser de 12 horas en el 69. En el año 71 eran los 1.000 kilómetros de Barcelona y en el año 72 se hicieron, y en el 73, 400 kilómetros de Barcelona. Esas son el palmarés de carreras de resistencia en Montjuïc. Nosotros rememoramos el primer año con las 6 horas de Barcelona.
Pues esa carrera de las 6 horas se celebrará de las 12 del mediodía a las 6 de la tarde.
Pinta guapo. Gracias, Juan.
Que vaya bien. Italia.
Gil, super...
estar.
Como he dicho ayer, si ganamos a cierto, si no ganamos, a la calle.
A la calle, la eliminatoria.
A la calle, así, por decir.
Va dir que seria Madrid-Milan la final. No, aquí no, no ha encertat.
En fi, fins aquí la temporada 22-23, una temporada grisa, una temporada una mica insípida, no sé.
Depèn per qui i depèn com tu miris.
Sí, depèn, evidentment, tot depèn. Alguns volen veure que comença una nova era de Guardiola, de Haaland, del City, una nova tirania en el món del futbol. És una llàstima que la victòria de Guardiola a la Champions el dia 10 de juny quedi absolutament deslluïda. Segons les prediccions d'un vident, Eno Alaric, conocido como el viajero del tiempo, el 25 de maig hi haurà un tsunami que colpejarà els Estats Units. El 30 de maig, 150 avistaments d'ovnis. El dia 14, un incident amb 12 persones. I el 18 de juny, 7 persones arribaran a la Terra procedents d'un forat de Cook, accidentalment creat. Tot això enfosquirà, evidentment, aquesta Champions de Guardiola. Va, última hora. A més, Mkhitaryan dubta a l'Inter per la final de la Champions per una distensió muscular. Eliud Kipchoge, princesa d'Astúries dels esports, a punt de començar Rafa Nadal.